Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui, dilluns 27 d'octubre del 2008. Tanta crisi, tanta crisi, tanta crisi. Doncs esclar, segur que un dels equipaments que més ho deu notar a hores d'ara és el nivell 10. Bé, no per això, sinó per moltes altres coses i molts altres serveis que el Centre de Formació Nivell 10 i el Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 posa al servei de tots aquells que vulguin, des de muntar una empresa fins a cercar una feina. No només per això, sinó cada dilluns, cada darrer dilluns de mes, tindrem un espai dedicat al Nivell 10. El que passa és que quan em van començar a parlar i vàrem intentar proposar un tema, gairebé tothom va coincidint que segurament el millor tema és, bé, què fer davant aquesta situació i què fer si un ha perdut la feina, què fer si un està buscant i veu que el panorama està com està. Maite Pasqual, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Anna Coll, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aleix Cabestany, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Maite, s'està notant la crisi?
A veure, sí que estem notant que ve més gent a apuntar-se a la borsa de treball. També sabem, doncs, que l'oficina de treball de la Generalitat de Vilanova té unes cues immenses i, per tant, sí, està creixent l'atur. Està creixent l'atur. Sobretot està creixent molt de gent que prové de la construcció i que, doncs, bueno, que la que s'acaben les obres, doncs, no tornen a tenir més feina, i això fa de que hi hagi un grup de gent important que no, tenia formació per això, per la construcció, però no tenia formació per altres coses i que ara es trobi amb més dificultats a trobar altres tipus de feina dintre del nostre territori, que està molt dirigit al sector serveis.
Gent jove, gent gran?
A veure, la gent que té més dificultats és la gent menys formada, és la gent més gran i la gent que té més dificultats, doncs, per poder adaptar els seus horaris als horaris laborals. Llavors són les dones que tenen fills, que tenen gent al seu càrrec, gent gran, a partir dels 35 comença a ser ja difícil, doncs ja trobar feina.
A partir dels 35, dius?
Sí, dic des dels 35.
No, no, I la gent que no està formada. Tres, si ho
I la gent que no està formada. Quan menys formació, doncs més difícil.
És una obvietat de qüestió que respongui qualsevol dels tres, o els tres a la vegada, si voleu. Què se li diu a una persona en una situació d'aquestes? Una persona que havia treballat de palet o havia treballat a la construcció, que havia tret un bon sou perquè el sector estava en un bon moment, però que no tenia cap altra formació que la exclusivament dedicada a aquesta.
Ara el que veiem, sobretot en sectors d'aquests, pels temes que toco jo, és que això, hi ha moltes persones, el que deia la Maite, no? Amb formació molt específica o amb poca formació especialitzada dintre el sector. Llavors, una mica, així per dir-ho planerament, el que intentem és que la persona tingui un plus de formació, no? Que sigui més especialitzat, que no estigui, que pugi un graó dintre l'escala formativa. Si tu ets tota la vida has fet de PO, d'ajudant, has estat dintre la construcció, doncs potser fent un curs d'especialització, jo que sé, amb grua, amb alguna cosa que sigui dintre del sector que tu coneixes i que puguis moure't per aconseguir feines millors que siguin molt necessàries dintre l'empresa. A vegades de peons en pots tenir més o menys, en canvi de gruistes o d'oficials necessites aquells perquè són els que posen la rajola i la rajola no es pot quedar sense posar. Pots trigar més o menys a posar-la, amb més ajudants o menys, però la gent que està una mica més especialitzada són els que tenen una mica millor pronòstic.
Hem de suposar que això no és fàcil de recomanar davant algú que es pot trobar en una situació és delicada, d'emergència, amb una família, i de dir, bé, em sembla molt bé tot això que m'esteu dient, però ara què faig?
El que passa és que hi ha una realitat, i és que si hi ha més gent a l'atur i feines n'hi han, diguem, les mateixes, ja no et dic menys, que pot ser que n'hi vagin a menys, però les mateixes, però hi ha més gent a l'atur, perquè tu aconsegueixis ser dels escollits per trobar aquella feina, has de tenir una motxilla més plena, amb més formació, en què tu puguis oferir més coses com a treballador en aquella empresa. I hi ha aspectes molt importants. Un és que està més format, per tant pots fer més bé la feina, i l'altre també és tenir unes habilitats, ja no tant de coneixement, sinó també d'actituds i aptituds, de saber adaptar-te al que està demanant l'empresari. I l'empresari ara el que demana és que si només tinc 100 per pagar el treballador i només puc tenir un treballador, aquest treballador també ha de ser més bo, més polivalent, més flexible, i aprendre també aquestes actituds i aquestes habilitats és molt important perquè sigui aquella persona la que trobi la feina, la que sigui la triada.
Però sí que el treballador ha de saber fer una miqueta de tot.
Ai. És el que li toca.
És el que li toca.
No tant, a més, no tant això, sinó com el que deia la Maite, no? Poder vendre's una mica un mateix, sense dir cap mentida, però trobar en les teves capacitats el que saps fer. Tu pots fer un horari, pots fer un altre. Si tanques dient no, és que jo vull aquest horari, o jo només, és que he treballat a la construcció i només vull treballar amb la construcció, amb empreses grans, perquè jo no sé què. Poder ser més polivalent i dir no, en comptes de només fer encofrats, jo a més puc fer reparacions, puc fer manteniment, puc fer altres coses, obrir-te una mica els ventalls tu mateix amb persones que ja tenen aquestes capacitats de fer-ho. Llavors això també és una cosa que dintre del centre, dintre de tot el que és l'orientació laboral, també es fa, no? De dir, a més de tot el que tu has fet, què et veus capaç de fer, què saps fer, perquè cadascú busqui tots aquests recursos i tota aquesta polivalència a dintre un mateix. No vol dir que ens tinguem que posar com bojos a vegades, a formar-nos amb altres coses. A vegades, fent una bona avaluació del que sabem fer moltes coses. I si no, mirem una mica cap a dintre, amb nosaltres mateixos, el que sabem fer, més a més de treballar cada dia.
Ara fa una mica de mal parlar, però quan us referiu a diguem-ne aquesta necessitat de ser polivalent, és que us heu trobat en més d'una ocasió, hem de suposar, a persones que rebutgen determinades feines?
Més que rebutgen, és que estan acostumats a fer una feina o una activitat, i un canvi els hi suposa un sobreesforç. Sí.
D'acord. I això és el que costa més d'assumir, per dir-ho així?
A tots. Imagino, a dins d'una feina, qualsevol canvi provoca una reacció contrària, a no tenir ganes de fer-ho. I el que es tracta aquí és tant aprenent des de la formació com amb aquests hàbits, és a tenir una miqueta més d'imaginació, de flexibilitat. Que no és fer feines que no vulguis fer, sinó que és canviar un petit concepte dins d'aquella feina que feies.
Per un costat hi ha més persones a l'atur, per un altre costat les empreses se n'estan ara més que abans de buscar...
A veure, la nostra experiència, i ara des de la nostra experiència com a CIES, nosaltres tenim un servei que és el d'intermediació de gestió d'ofertes. Les empreses poden acudir al centre, ens posen una oferta de treball perquè estan buscant personal. El que nosaltres hem notat és que de moment mantenim el mateix nombre d'ofertes que teníem l'any passat.
D'acord.
O sigui, no hem baixat. Sí que ha canviat una mica el tipus d'ofertes.
Però és a dir, les empreses continuen demanant.
Sí, amb nosaltres,
amb vosaltres.
Ara, també és cert, i això ho sentim a la televisió, als diaris, que hi ha grans empreses que estan parlant de reduccions de personal, el que és les ofertes en el nostre... territori.
Tenim un sector també molt més dedicat als serveis.
Clar. Llavors, continuen demanant. El que sí que no demanen tant són, per exemple, hem tingut molt poques ofertes l'estiu. Temporals. Allò de més gent, per si de cas, no. El que busquen és tenir la plantilla bàsica que els hi fa falta, i aquesta la continuen necessitant i volen continuar tirant endavant, continuen posant les ofertes, però no allò de, pues una persona per la temporada, una no sé què, això no.
És a dir, del que s'han estat, ha estat, diguem-ne, de la contractació temporal per determinats moments, almenys pel que vosaltres heu pogut notar.
Sí, de moment nosaltres no tenim menys ofertes, que això és important, perquè la situació que està, no tenir-ne menys i estar igual és molt, però sí que ens ha canviat, o sigui, ens continuen entrant ofertes, però ofertes en les que busquen personal estable.
D'acord. Us pregunto una bestiesa, o potser ho pot semblar així. Una persona que no ha estat aturada mai i que ara està a l'atur, quins drets té?
Quins drets té?
És a dir, quan una persona es queda aturada...
Bueno, a veure, depèn del temps que hagi cotitzat, i això ho fan a l'oficina de treball, els hi calculen si tenen dret a cobrar una prestació. Pot ser d'atur o un subsidi, això ja depèn
només perquè ho pugueu assessorar una mica, allò de dir, en la majoria dels casos rep una una prestació?
Depèn del temps que hagin estat treballant, que hagin cotitzat.
D'acord.
I també depèn de si ha estat l'acabament del contracte, ha estat per acabament de contracte, perquè els hagin fet fora,
sí,
o hagi estat baixa voluntària. Una persona que deixa la feina voluntàriament no té dret a cobrar cap prestació.
D'acord.
Llavors, el càlcul del temps que han estat a l'atur, això els hi han de fer allà directament, i els hi diuen si tenen dret o no a cobrar algun tipus de prestació.
D'acord. Per aquelles persones que es puguin quedar a l'atur, el que poden fer en el centre de formació ocupacional és equiparable el que puguin fer a l'INEM a l'hora de sol·licitar un treball, o no?
No.
Vinga.
No, són serveis diferents.
Vinga. A veure, en el centre hi ha molts més serveis, o sigui, a l'oficina de treball tenen serveis també d'assessorament i així, però, i sobretot el tema de prestacions, el tema, tots aquests temes més legals que impliquen rebre una prestació.
D'acord,
no?
Ho dic per allò, per aquelles persones que puguin dir apunta't on sigui, fes el que sigui, mou-te tal,
perquè tinguin més menys... La idea és apuntar-se tot arreu.
La idea és apuntar-se tot arreu, per això ho dic.
Per una banda, si la persona és possible que pugui rebre una prestació, ha d'anar a apuntar-se a l'atur a Vilanova, diguéssim, a l'oficina de l'INEM, per si pot rebre alguna prestació, alguna ajuda per haver cotitzat, per tenir més de 52 anys, pel que sigui, pel temps treballat, el que sigui, això ho ha de fer a través d'allà.
I vostès no pateixin, perquè si tenen algun dubte sobre això, se'n van a un nivell 10 i també us explicaran,
això, també, que vaig... I el que no puguem explicar nosaltres també... Pues,
però en qualsevol cas els adreçaran al lloc correcte.
Sí, sí.
Deies, per una banda això...
Sí, però a través de... ells també tenen temes d'assessorament i de recerca de feina i d'intermediació laboral, però el nivell 10 sobretot, el que ens intentem dedicar és a tot el tema de formació, tot el tema d'intermediació, que vol dir aquella persona que busca feina, a quina empresa la col·locarem d'aquestes ofertes que ens van entrant, no? I persones que siguin susceptibles o que tinguin interès en crear-se el seu propi negoci, al treballar per ells. Hi ha persones que es queden a l'atur i de repente diuen, mira, jo fa temps que tenia ganes de fer una cosa, vaig a veure si ho puc fer. Hi ha tot un servei molt potent ara de creació d'empreses, que la Leix aquí ens explicarà més coses.
Ara anirem amb això de l'autoocupació.
Tot això també afavoreix que la persona se l'acompanyi. Se l'acompanyi i se l'ajudi a diagnosticar, perquè a vegades jo penso que hi ha persones que tenen idees que són idees de fer volar coloms, i la persona que muntaria una empresa i va abocada al fracàs, i penso que també se li diu, no arrisquis ni un duro ni un euro amb això, perquè això no serà rentable. Es fa tot l'estudi, la persona treballa pensant a veure com s'ho pot muntar, el que li costarà, el que ha de guanyar. Llavors, tot això és una ajuda que té la persona abans de llançar-se a la piscina, diguéssim, no? Quan es diu creació d'empreses, no? És a dir, vinga, va, de què vols fer? Jo seré jo muntaré una botiga, jo muntaré un barri, jo muntaré una perruqueria.
És que sabeu, va, per partir del que deies, anàvem a preguntar a l'Aleix. Esclar, quan un no té feina, és el millor moment per buscar crear-se una empresa?
Qualsevol moment
sembla...
El que sí és que quan la gent no troba una feina, el que es busca són vies alternatives per aconseguir aquests diners. I una molt vàlida és seguir fent la mateixa feina que feies i que tens coneixements i aptituds,
sí,
de forma professional, convertint-te en el teu propi jefe, convertir-te en una empresa.
D'acord, en una empresa autònoma. O sigui, una persona que deixi de fer de paleta, d'alguna forma, es podria...
Es pot plantejar
establir pel seu compte i fer...
I en lloc de fer pisos nous, dedicar-se
al manteniment,
que és el que ara es portarà, perquè la gent no pot comprar pisos. Llavors és buscar oportunitats de negoci dins d'aquest mercat, que hi ha coses que la gent no pot comprar-se o no es pot gastar, buscar quines coses sí que s'anirà a gastar.
Fa un moment, però l'Anna comentava, esclar, l'establiment d'una empresa pròpia suposa una inversió de diners que segurament, o almenys hi ha aquesta, no sé si és creença o és un tòpic o no, tants diners com un pugui pensar o no, però hem de suposar que aquesta inversió de diners en un mal moment personal, com pot suposar doncs haver perdut una feina, m'hi fico, no m'hi fico, m'arrisco, no m'arrisco, o encara puc acabar pitjor? Això deu ser una de les preocupacions a l'hora de...
L'has de tenir molt més clara, evidentment. I una de les coses que fem és mirar la viabilitat econòmica de l'empresa. No només valorem la idea, orientem, perquè hi ha idees que poden semblar dolentes i al final són bones. Aquí sí que no ens hi acabem de posar, sí que orientem i diem, mira, aquí no posis la botiga perquè en aquest carrer no hi passa gent, no té sentit. Però això, no només valorem la idea en si o la manera de portar-la a terme, quins clients són el teu públic objectiu, sinó que mirem, un cop tenim tot això, si financerament és viable. si al llarg de 12 anys, amb les previsions que es fan, que és sempre imaginatiu i orientatiu, veure si és viable o no al cap d'un temps, i si veiem que no és, o reorientem la idea o avisem de que millor que no inverteixi aquests.
D'acord. Una persona pot obrir paral·lelament dos processos, és a dir, o de la recerca de feina i o de la creació d'una empresa?
Sí, clar.
Això és molt habitual. La gent que es troba en una situació, bueno, necessito treballar, doncs té dues alternatives, la buscar feina per compte d'una altra, però moltes vegades paral·lelament diu, bueno, però si no em surt la feina per compte d'una altra, jo doncs tinc una idea o tinc una experiència o perquè tinc una afició que sé que per aquí pot interessar, això seria doncs una possibilitat de negoci, doncs vaig mirant a veure si això em sortiria. I ho va valorant, i en el moment en què doncs té el seu pla d'empresa i valora, pot valorar si allò li és viable o no, doncs pot triar tirar endavant cap aquí, o pot anar-se presentant amb ofertes, i si li surt una oferta de treball que li interessa, anar cap a l'altra banda. I al mateix temps, com deia l'Anna, pot anar fent formació, perquè nosaltres anem treballant la formació des de les dues vessants. De la vessant de fer formació per aspectes doncs, perquè puguis treballar per compte d'un altre, però també fem formació per gent que vol muntar empresa, aspectes que són necessaris per ser emprenedor, per ser empresari, coses que cal tenir en compte, i anem fent també aquesta formació.
Qualsevol empresa ara demana un mínim de requisits, és a dir, aquelles persones que creguin que poden anar a demanar feina han de saber que cada vegada més es demanen coses.
Penso que
coses en el sentit de, des del punt de vista acadèmic, des del punt de vista professional, és a dir,
és que és una
mica el que algú pensi això de la formació, sí, això de la formació, no, es demana.
A veure, es demana, i sobretot ara, clar, a veure, hi ha hagut un moment en què es parlava molt de la formació i a l'hora de la veritat, segons quins tipus de feines, doncs, bueno, hi havia tanta feina, perquè a la construcció hi havia feina, la gent no volia anar a hostaleria, perquè hostaleria és més esclau que la construcció.
Us anava a fer aquell exemple del cambrer, paleta, cambrer, paleta.
I hi havia cambrer qualsevol que volgués, es posava de cambrer, i encara que no en sapigués, però resulta que ara, si no hi ha tantes feines, i vols que una feina que hi ha sigui per tu, has de ser el millor. I la manera de ser el millor, i es té en compte, doncs que en sàpigues més, que siguis doncs, tot el que hem dit abans, vull dir, que siguis la persona... Hi ha coses que són hàndicaps, que són més difícils d'arreglar. L'edat és la que tens. Però si tens una edat, però amb aquesta edat tu li portes doncs, el bagatge de dir però jo sé fer això, sé fer l'altre, no sé què, no sé quantos, doncs ja tens coses més positives. En canvi, si doncs, tens una edat i dius, és que jo tota la vida havia treballat doncs, de maquinista, de no sé què, i ara no sé fer res més, doncs evidentment no et sortirà cap altra feina. Has de fer un canvi. Un canvi dient, bueno, doncs mira, jo havia treballat tota la vida d'això, m'he quedat sense feina, però resulta que ara ja sé sobre informàtica, perquè totes les empreses estan informatitzades i em podré posar a fer una cosa davant de l'ordinador. He fet coses d'idiomes i, per tant, coses d'atenció al públic. Estem en una comarca on els serveis són molt importants, l'atenció al públic és molt important. I hi ha un munt de coses que amb l'empresari tu li pots demostrar que ets una persona que tens ganes de treballar. I això és molt important.
En el procés de creació d'empresa, algú diu a l'Aleix alguna vegada, escolta, és que jo cobrava tant, i jo em podré guanyar la vida igual que com me la guanyava.
És molt difícil.
És molt difícil.
És molt difícil, sobretot al principi. Al principi t'has de passar molt de temps en determinats negocis fins a aconseguir una clientela. Al principi, a més, has d'invertir temps i diners. En principi, si l'empresa funciona, per què no? Si l'empresa està ben plantejada, sí, el mateix sou o potser més que el que tenies, o potser menys. Clar, aquí està el risc.
Per això, aquests dubtes i totes aquelles qüestions que un es pot plantejar i que a vegades allò, quan és diferent, suposo, muntar-se una empresa amb una convicció ja personal de voler-se muntar una empresa, que venir d'una situació, diguem-ne, traumàtica des del punt de vista laboral i trobar en la creació d'empresa una sortida possible, no? Deuen ser també dues maneres diferents de trobar-se davant la mateixa situació.
Sí, mentalitats de tipus d'empresari. Hi ha l'empresari, el típic autònom, que és un empresari que acaba treballant per una altra empresa, però pagant-se ell mateix la seguretat social, que és una forma de treballar normal. I el que implica, en la diferència d'aquest que té un negoci o que es creu empresari, és la mentalitat. De fet, està fent el mateix, oferir un servei a una empresa o a unes persones, i la mica de canvi, la diferència que hi ha és la mentalitat, de com et vens o què creus que estàs fent.
Hi ha una cosa que es treballa quan es fa el pla d'empresa, quan una persona vol muntar una empresa i ve al nostre centre. El que treballem és una cosa que li diguem el pla d'empresa, que és un posar per escrit, és un escrit on te surten totes aquelles coses que cal tenir en compte a l'hora de que tu muntaràs l'empresa. Què vols oferir, quin és el producte, quina és la competència, i fas un estudi de viabilitat econòmica. Quan es fa aquest estudi de viabilitat econòmica, una cosa que sempre diguem és que ells es posin el seu sou. O sigui, una cosa és que tu en aquella empresa has de cobrar un sou si treballes, i l'altra és que en tinguis beneficis. Quan es fa aquest estudi, es compta si aquesta empresa pot ser viable tu tenint un sou. Un sou el que tu creguis que tu vols cobrar. L'altra cosa és que arribis a fer-ne beneficis, perquè això sí que requereix un temps, perquè doncs aquesta empresa té que tenir un rodatge.
Però vols dir aquella quantitat mínima a partir això de la qual un entendria que això funciona.
En el moment en què tu muntes l'empresa, perquè evidentment tu estàs muntant l'empresa perquè t'hi vols guanyar mínimament la vida, i has de menjar i tens que pagar unes despeses, i això es té en compte. L'altra cosa és que en el moment en què l'empresa es posa en marxa, tots aquests càlculs s'han de redreçar una mica i ajustar, però aquest concepte que tu deies era el sou és algo que ja es té en compte. Una altra cosa són els beneficis.
D'acord, o sigui que si aquest pla d'empresa, diguem-ne, que dona una visió no massa optimista o motivant per part de la persona que ho sol·licita, veritablement se'l deu aconsellar que no s'hi fiquin aquí, si és que ell ja té una visió excessivament pessimista de com pot sortir aquest assumpte, no? Hi ha molta gent que s'hi fiquen tot això.
Hi ha molta gent, i n'hi ha, jo diria que més que abans. N'hi ha menys que inicia aquesta aventura de veure de desenvolupar la seva idea, podríem dir, però n'hi ha més que arriben al final i que porten a terme la
seva empresa. N'hi ha menys, però més fidels en la convicció de portar l'empresa fins al final.
Tenen la idea molt més clara. Segurament és molta gent que porta molt de temps treballant i ara veuen que se'ls acaba això, que se'ls acaba el contracte, o que saben que la seva empresa tancarà, i que fa molt de temps que tenen una idea que li estan donant al cap.
Més dones com és?
No. Tenim, a més, és una curiositat, a la base de dades
50 i 50.
50 i 50.
Sí, sí,
50 i 50. És que quan la Maite parlava, bé, l'edat no la podem canviar, i òbviament el sexe tampoc. Dins d'aquest context...
No podem ni volem.
Ni volem. Dins d'aquest context, les dones ho tenen més difícil?
Jo ara diria que la cosa, clar, parlàvem dificultats de les dones, però hi ha sectors, per exemple, tot el que estàvem comentant ara de formació transversal, d'aquests requisits, quan parlaves de què és lo imprescindible ara, saber, no? A veure, una persona ha de tenir coneixements d'informàtica, estigui dintre l'ofici que estigui, perquè s'haurà de fer un currículum, li demanaran on sigui, per fer de dependent en una botiga, per estar en una recepció, per fer d'administratiu, evidentment, per estar d'atenció al públic, qualsevol cosa et demana uns requisits, el poder parlar correctament, el tenir coneixements d'idiomes, el tenir informàtica, serien com una mica els transversals. I després, jo penso que hi ha oficis, com tota l'atenció al públic, que és més femení, tot plegat, no? Com sempre.
També una cosa que és molt nova, que és tot el que és l'atenció a les persones.
I l'atenció a les persones. I llavors allò que discriminació a favor d'uns o dels altres, i sí que hi ha sectors tradicionalment molt masculins, però com ara estan emergint molts sectors que són potser més prioritàriament per dones, no exclusivament, perquè hi ha homes i tal, però que es compensa una mica també.
Aquells relacionats amb la qualitat de vida, amb l'assistència a persones, o amb...
Sí, sobretot tot el tema de gent gran, està augmentant fort, atenció a infants, atenció a gent gran, tot el que és serveis associats a escoles, a menjadors escolars, a atenció a infants, amb això hi ha molta col·locació, hi ha moltes persones interessades i moltes persones que troben feina. Hi ha moviment amb tot això.
És molt difícil les dones, a veure. Les dones ho tenen difícil perquè, malauradament, encara són elles la majoria de vegades les que es fan càrrec de les persones, fills o persones de país.
Sí.
I aquí és on ho tenen més difícil, perquè llavors tenen menys disponibilitat. I en una família, si hi ha una persona gran, qui la cuida és la dona. O si hi ha nens, qui els porta a l'escola és la dona. I aquí és on ho tenen més difícil, perquè tenen uns horaris més agafats,
clar,
menys disponibilitat. Aquí està la gran dificultat.
Ho preguntava, però, perquè és molt probable també que en situacions difícils com aquesta, una senyora a casa seva pensi, home, doncs potser dues hores o tres hores al dia, no sé què, puc jo fer alguna cosa o puc trobar alguna feina que complementi i fins i tot allò, trobar una vocació personal a partir d'una situació difícil des del punt de vista econòmic, no?
Clar, jo el que penso amb això, el que es fa, l'important és formar-se, o sigui, fer alguna cosa. A vegades el treball allò de lo que sea, que, bueno, jo qualsevol feina, dius, aviam, però anem a concretar.
Aquesta és una frase clàssica.
Qualsevol feina de lo que sea, no? Pues aquesta, jo penso que aquesta frase està proscrita ja, vull dir, no pot ser del que sigui. Qualsevol feina, sigui parcial, a temps parcial, jo penso que està potenciant-se molt també, precisament perquè hi ha persones interessades i empreses que ofereixen, però ha de ser amb la base d'una formació, de persones que sàpiguen fer una feina, que tinguin uns coneixements, i aquí és on a vegades es treballa molt des del centre amb donar formació, no?, específica per coses.
És important ser competent amb allò que tu vols fer, perquè si no, no en trobes la feina. Llavors, això, aquesta, preparar aquesta competència, poder ser més competent tu com a professional, com a treballador, això és molt important.
És més conscient aquest concepte amb les persones ja d'una certa edat que amb la gent jove? Allò de formar-se per o no?
No. Jo penso que a vegades ha sigut no creïble parlar de la formació, perquè hem passat una època de tanta bonança que es parlava,
però no es
feia. És
que ens crida l'atenció, segurament aquí ens escolti, que ho esteu reiterant, però d'una forma consistent.
Perquè ara estem en moments difícils i precisament ara és quan això es valorarà més. Abans ja ho he comentat, durant molts anys no ha sigut creïble.
Feia falta tanta gent.
Sí, tothom parlava, el discurs de la formació era un discurs molt reiterat, però després a la realitat el lloc de treball el tenies igual.
D'acord. I per tant la formació era una, gairebé, no diríem que una pèrdua de temps, però no valia la pena perquè tenia un la feina, cobrava...
Que tampoc no era així, perquè si veies i miraves doncs quina eren les persones que estaven ocupades i quin era aquell atur residual que ens quedava, doncs aquell atur que ens quedava residual era de la gent no formada. Però, bueno, semblava que tothom podia arribar a trobar feina, i ara no. Per tant, ara hem de tornar a ajustar més perfils i a veure què hem de fer perquè aquesta feina que pugui haver-hi sigui per nosaltres.
Per tant, d'alguna manera, i en els minuts finals, les persones que van a un nivell 10 tenen per un costat la possibilitat d'entrar dins la borsa de treball. Dins aquesta borsa de treball, com s'hi entra, Maite?
A veure, nosaltres cada matí a les 9 en punt fem unes sessions informatives per tota la gent que vol entrar en els nostres serveis i els expliquem tot el que hi ha dintre de nivell 10 per buscar feina.
Això d'entrada, és a dir, cada dia a les 9?
Cada dia a les 9. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres els hi donem una hora de visita en el que comencen doncs, ja a entrar les seves dades a la nostra borsa de treball i poden començar a utilitzar tots els serveis. Un servei que ja és el Club de la Feina, que és un espai on la gent allà té les ofertes que ens arriben a nosaltres, però també té la premsa on hi ha doncs, la premsa d'ofertes de treball, té adreces de webs on surten ofertes de treball, llistes de centres d'empresa, d'ETTs, llocs on ell es pot, una monitora que els ajuda a orientar i en cada oferta els ajuda com s'ha de presentar, això ja pot entrar. I a més, hi ha un servei específic que és d'orientació laboral, que són unes entrevistes continuades en funció de les necessitats de cada persona en el que es treballa l'orientació per buscar feina d'una forma més profunda i més dirigida en aquella persona en concret.
D'acord, perquè suposo que aquí el primer criteri fonamental o la primera orientació és que ningú es posi a cercar feina d'una manera compulsiva.
No, perquè és molt frustrant, és molt frustrant.
Això em refereixo, no?
A vegades la gent diu, és que jo ja el sé, ja he buscat i he llançat molts currículums i no em surt res, i és que la millor no està fent-ho de la manera adequada.
Per això ho preguntava.
Presenta currículums, que el currículum sembla una tonteria i sembla que tothom el sàpiga fer, però si no està ben presentat, l'empresari el que fa és tirar-lo a la paperera, perquè no l'entén.
Per allò que deies tu, no? Segur que el següent està més ben presentat.
Llavors, els hi cal, a vegades, que els hi expliquin on s'ha de presentar, com s'ha de presentar. Gent que la millor havia buscat feina fa 2 anys, el mercat de treball ha canviat, cal que els expliquis com és el mercat de treball i què busquen els empresaris ara, perquè si no tu penses que l'empresari vol una cosa i en vol una altra i no t'estàs presentant de la manera adequada. Llavors això és molt important, perquè si no és molt frustrant anar-te presentant, o gent que es presenta, com deia l'Anna, a totes les ofertes. Si tu no estàs preparat per totes les ofertes, saps que et diran que no 40.000 vegades i cada vegada és una bufetada. Pues no cal que et presentis en tantes, presenta't en aquelles que tu saps que sí, que tens possibilitats.
D'acord. I suposo que l'Anna ens dirà, com que psicòloga, arriba un moment en què cronifiques aquell no.
Clar,
i vius amb aquest no perpetuament, ja, no?
Sí, sí.
I dius no, i clar, vaig vivint amb aquest no al damunt que no em vol ningú i que no serveix per això, no?
Clar, llavors això és important, que la gent que vingui una mica tots aquests serveis i aquesta orientació els encaminem cap aquí.
D'acord, per tant, per un costat la recerca de feina a través de tots aquests suggeriments, per una altra banda la formació.
La formació amb qui li cal, no, hem parlat molt de formació,
sí,
però
sí.
No, potser no tothom li cal formació. Amb qui li cal hi ha formació i es pot fer de forma paral·lela i es pot anar buscant feina i es pot fer formació, i molta d'aquesta formació té una altra cosa que és important, les pràctiques. Quan vas a fer pràctiques amb empreses, coneixes les empreses avui en dia, què és el que estan demanant i què és el que busquen, i et dones a conèixer tu. I això també és molt important.
Una pràctica pot ser la millor carta de presentació?
Sí.
Sí.
Jo sempre, a vegades,
sí, bastant segur això, eh?
Sí, són currículums amb potetes. O sigui, tu quan vas a una empresa a fer pràctiques, ets el teu currículum amb que camina. Et veuen, o sigui, no ets un paper escrit, ets una persona que està treballant i demostrant el que sap.
I et recordaran per bé i per mal.
Sí, o sigui, t'han de recordar per bé, ojalà.
T'han de recordar per bé, però vols dir en aquest sentit que és un termòmetre de les capacitats de cadascú?
Sí, sí. Jo també vull explicar que m'ho deixo tots els programes que, a part de tot això que estem parlant de formació, d'intermediació, tots els programes als que ens acollim des de nivell 10, o sigui, que s'acull l'Ajuntament, de potenciació i de treball i d'intentar donar feina a les persones del poble. Hi ha tot uns projectes que són els que he portat jo tota la vida, escoles, tallers d'ocupació, cases d'ofici, el dels plans d'ocupació, que són projectes en el que la Generalitat diu, mira, tenim molts aturats, anem a invertir en que aquestes persones treballin. En quines feines? Doncs en les que els ajuntaments digueu. Llavors, si l'Ajuntament té una necessitat d'arreglar les platges, com estem fent ara, doncs ens ha permès contractar tot un grup de persones que s'han estat formant durant un any i treballant, i cobrant un sou. O sigui que tenen un contracte laboral que no és un gran sou, però és un sou durant un any, que dius, bueno, et dona un espai de tranquil·litat. Hem tingut una casa d'oficis, també amb un grup de joves que s'han format com informadors turístics. Han fet la formació, l'estan fent encara estan en aquest projecte, i estan prestant un servei al poble. Això és molt important, i jo penso que ara, amb aquesta situació, la Generalitat, cada any surten convocatòries de tot tipus i altres coses, no? Però la Generalitat, jo penso que farà una aposta a través del govern central i tot, d'incrementar tot aquest tipus de projectes per cobrir llocs de treball, donar llocs de treball a persones que ho necessitin. Si s'està fent en èpoques de més o menys
bonança, que s'ha de fer, no?
Per formar persones, sobretot, una mica més grans, per reciclar-los, per resituar-los, per donar-los aquesta polivalència que parlàvem, i que són persones que han de mantenir la seva família i que no poden anar-se'n a fer un curset i deixar de treballar, doncs més es farà ara. Jo penso que almenys poso cada dia un ciri a la Mare de Déu del Vinyet, no? que es anirà fent, incrementant la partida pressupostària per fer aquest tipus de projectes i que ens en puguem beneficiar nosaltres. I quan surten aquestes convocatòries ens posem allò a fer el projecte i a preparar-ho, presentar el projecte el millor possible perquè ens donguin subvenció i es pugui contractar el màxim de gent possible dintre aquestes històries.
El que sí que ja sabem és que ja tenim aprovats. La veritat és que hem presentat, ens hem fet un tip de presentar projectes i ens els aproven. I ara ja començaran aviat nous plans d'ocupació, que cap a... Bueno, ara
10 projectes de plans d'ocupació per contractar dintre diferents àrees de l'Ajuntament, per fer des de conserges, atenció al públic, arreglar una riera, diferents treballs que l'Ajuntament necessita fer i demana els diners a la Generalitat. t'ho subvencionen, tens aquests diners per fer aquest treball i contractar persones que estan a l'atur, que això és molt important, que ens permet a totes les persones que tenim a la borsa de l'atur dintre del nivell 10 i el servei d'ocupació buscar els millors candidats per aquella oferta i oferir-los la possibilitat de treballar. O sigui que això també és un bon al·licient per estar inscrit com a aturat a dintre del servei, no? Que tenim tota la xarxa Xaloc de recerca i de que les persones es poden apuntar per buscar feina i que ens dona l'oportunitat també d'oferir-los empreses externes i el propi ajuntament.
Sí, és evident.
D'alguna manera nosaltres intentem captar feina des de les empreses, però també nosaltres estem presentant projectes des de l'Ajuntament perquè hi hagi feina de contractació directa per coses
per persones, evidentment, amb una necessitat. No, ens queden només 10 minuts per les 10, no tenim temps per més. Hi ha també la qüestió de l'autoocupació, com ens ha comentat també l'Aleix Cabestany, o sigui que ens sembla que hi ha més coses de les que s'han pogut encabir en aquesta mitja hora de conversa.
Però anirem venint,
Però en qualsevol cas, ja ho saben que el darrer dilluns de cada mes tindrem oportunitat d'anar parlant dels serveis de nivell 10. Sí que és fonamental. Telèfon, adreça, Maite.
Sí, a veure, el telèfon és el 93-894-4061. Tenim la nostra web, que totes les coses que expliquem també estan a la nostra web, a nivell
10.es.
Sí, nivell10.es.
.es i .cat.
I .cat. Tots dos, nivell10.es o .cat, i allà hi trobaran també tots els serveis, tot això que ara més o menys
Tot això que hem explicat però ben posat.
I si algú vol preguntar-nos alguna cosa, vol que parlem d'algun tema, ens pot enviar un correu electrònic o fer una trucada, tant a través vostre com a través nostre, i nosaltres a cara al dilluns vinent, o sigui l'últim dilluns de novembre,
doncs si hi ha alguna consulta, alguna consideració, algun suggeriment, doncs també ho posarem a consideració de tots vostès. Sàpiguen, però, que encara que en diguin no sé per on sortir, és qüestió d'arribar al nivell 10 i a partir d'aquí ja es canalitzaran els interessos i els desitjos de cadascú en la mesura que sigui possible.
Hi ha una cosa que no hem comentat, és com accedir a tot el que és autoocupació.
Doncs si en 10 segons l'Aleix ho pot dir, jo li agrairé.
Doncs cada dilluns a les 9:15 del matí hi ha una sessió introductòria on s'expliquen els primers passos per fer el pla d'empresa i aquella com obtenir aquells primers finançaments per iniciar
per poder començar-se. Els dilluns a 9:45, eh?
Els dilluns a 9:45.
Maite, gràcies. Aleix, gràcies. Anna, gràcies.
A vosaltres.
Tornem ja mateix amb la informació esportiva.